Aquest Nadal fins al 31 de desembre, gaudeix de l'experiència gastronòmica de Casa Graupera als espais Antoni Miró de Barcelona, Girona i La Roca Village. Els neulers surten de l'obrador per apropar-se a tu. Vine a veure com fem neules. Gaudeix de les neules i els torrons de Casa Graupera. Recorda-ho, els espais Miró de la Rambla Catalunya de Barcelona, carrer Santa Clara de Girona i La Roca Village. Descobreix-nos també a casagraupera.com i al carrer Sant Simó 5 de Mataró. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. El 7 de gener al Palau de la Música Catalana, Gran Gala Strauss, acompanyada de parella de ball i soprano. El gran concert d'any nou en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Ràdio Estel. Déu vos guard, sigueu benvinguts a una nova edició del programa El Campanar, en un cap de setmana on aquest diumenge serà el tercer diumenge d'Advent. Programa El Campanar, com dèiem, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, amb Santi Grimau al control tècnic i de so, amb la Montse Sabater a la redacció i qui us saluda ben cordialment, Elder Moya. Sisè programa de la temporada 2013-2014. Esperem que ens acompanyeu i gaudiu a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que avui us tenim preparats, com per exemple una entrevista per parar de la Plec de l'Esperit 2014, on farem amb mossèn Joan Àguila, amb la Anna Robert, que és la responsable de comunicació de joventut, i amb la Marisa Jiménez, que és la responsable del secretariat interdiocesà de pastoral juvenil de la Conferència Episcopal Tarraconense. Abans, com sempre, la benvinguda al campanar la posa el senyor arquebisbe de Tarragona amb els quatre vents. Avui, tema principal, l'Església Solidària.
Déu vos guard. L'Església, fundada per Jesucrist, té un origen i una fi sobrenatural. Però això no la distreu d'atendre les necessitats socials bàsiques de les persones. A imitació del seu fundador, es preocupa dels pobres, dels malalts, dels que pateixen, per qualsevol motiu, i això no com un complement de la seva activitat pròpia, sinó com a objectiu principal de la caritat. En el context de la pobresa que assota àmplies zones del món i dels que pateixen també entre nosaltres, com a conseqüència de la crisi, l'Església desenvolupa la seva acció solidària a través de les diverses institucions o organitzacions que promou i acull. Fa unes setmanes vaig participar, com tinc per costum, en el Berenar de la Fam, que organitza Mans Unides a Tarragona. Cada any s'esforça per recaptar donacions que van destinades a projectes concrets del Tercer Món. Són mitjans econòmics que mai no es perden pel camí. L'última campanya té com a destinació una zona de Cisjordània propera a Betlem, molt necessitada. Amb anterioritat, Càritas havia presentat la memòria de la seva activitat a la nostra arxidiòcesi l'any 2012. En aquest any van ser 16.000 les persones ateses en les seves necessitats d'alimentació, roba, higiene, habitatge i treball principalment. No sols se les atén, sinó que se les ajuda en molts casos a organitzar-se i administrar de la millor manera possible la seva llar. Gràcies als seus menjadors, com Cafè i Caliu, a Tarragona, o els de Reus i Montblanc, per citar-ne alguns, Càritas atén diàriament centenars de persones en les seves necessitats alimentàries bàsiques, oferint, a més, un espai on poden relacionar-se i beneficiar-se d'un tractament personal. Aquest any hem tingut el goig d'inaugurar les noves dependències de Càritas Diocesanes de Tarragona al carrer Armanyà i d'enfortir la col·laboració de la Càritas Interparroquial de Tarragona amb la Fundació Bona Nit, cedint l'ús de dues plantes de la Casa de Sant Auguri per part de la Fundació de l'Arquebisbat Obra Pia Montserrat perquè li otorgui un ús social. Gràcies a això han entrat en servei 15 llits diaris més a les persones sense sostre, augmentant el nombre dels atesos, que el curs passat van ser 357. Aquestes pinzellades de la tasca social de l'Església són només un botó de mostra de les moltes iniciatives que es realitzen i que passen desapercebudes, com ajudes parroquials a tantes famílies per necessitats molt variades, des de pagar un deute de lloguer per a no ser desnodades fins a l'auxili necessari per evitar que se'ls talli la llum, passant per la compra de llibres de text per als fills o la possibilitat d'anar de colònies a l'estiu. Gràcies, per altra banda, a la col·laboració amb el Banc d'Aliments i a les aportacions a l'espècie dels fidels de les parròquies, són moltes les famílies que es beneficien de la solidaritat dels que donen a vegades del poc que tenen per ajudar-ne d'altres encara més necessitats. Aquesta solidaritat de l'Església és expressió de la caritat evangèlica que no distingueix entre persones, perquè en tot es veu el rostre del Crist necessitat. Adéu-siau.
Saludem seguidament a la nostra companya, la Montse Sabater. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Elder.
Escolta, es nota que arriben les setmanes prèvies i setmanes de Nadal, perquè l'escassetat informativa és protagonista aquests dies.
Sí, que preparin en donar menjar al tió i que el facin cagar, perquè no hi ha gaire cosa.
I comencem en primer lloc per doneu-los menjar vosaltres.
Perquè els cristians, il·luminats per la llum del Verb encarnat, preparin la humanitat per l'adveniment del Salvador. És la intenció missionera indicada pel Sant Pare per al mes de desembre. En la recent exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, el Papa Francesc parla d'aquesta missió que tenim els cristians. Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist. Repeteixo aquí per a tota l'Església el que moltes vegades he dit als sacerdots i laics de Buenos Aires. Prefereixo una església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, abans que una església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una església preocupada per ser el centre i que acabi clausurada en un embolic d'obsessions i procediments. Si alguna cosa ens ha d'inquietar santament i preocupar la nostra consciència és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els aculli, sense un horitzó de sentit i de vida. Més que la por a equivocar-nos, espero que ens mogui la por a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes que ens tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix, sense cansar-se, doneu-los menjar vosaltres.
Gràcies, Montse, per aquesta pinzellada informativa. Estàs escoltant el programa El Campanar. Seguidament podreu escoltar el relat de les lectures dominicals. Avui, Sant Mateu, capítol 11, versets del 2 a l'11. Posteriorment, també podreu sentir el comentari a aquestes lectures que ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Joan, que era a la presó, va saber les obres que feia el Messies i enviar els seus deixebles a preguntar-li:
ets tu el que ha de venir? On hem d'esperar un altre?
Jesús els respongué:
aneu a anunciar a Joan el que sentiu i veieu. Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben l'anunci de la bona nova, i feliç aquell qui no em rebutjarà.
Mentre ells se n'anaven, Jesús es posà a parlar de Joan a les multituds.
Què heu sortit a contemplar el desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs què hi heu sortit a veure? Un home vestit refinadament? Els qui porten vestits refinats viuen als palaus dels reis. Doncs què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, us ho asseguro, i més que un profeta. És aquell de qui diu l'Escriptura: jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. Us ho asseguro, entre els nascuts de dona no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista, però el més petit en el regne del cel és més gran que ell.
El dia 15 de desembre és el tercer diumenge d'Advent. Mossèn Joan Magí, les promeses que l'Advent posa a les nostres orelles perquè les recordem, meditem i contemplem són per aplicar-les als nostres dies, en el nostre lloc i entre les persones que conviuen amb nosaltres.
La paraula de Déu ha creat tots els racons de la terra. Els ha fet ben fets i els ha posat a les nostres mans perquè els mirem, els escoltem, ens hi passegem i exultem en crits de lloança compartits en l'alegria de tots. La paraula no abandona ni les coses ni les persones, ho estima tot i ho vetlla tot.
Cada celebració eucarística ens anima a gaudir la creació i a compartir els dons de Déu per mantenir-la sempre neta i ajudar-la en el desenvolupament de la bellesa rebuda pel Creador. La paraula que escoltem i ens alimenta ens fa experimentar el goig d'aquesta tasca.
La paraula de Déu enllaça tots els temps de la història de la salvació. Amb Jesús, el Nou Testament il·lumina l'Antic i el total de la claror ens ofereix la pinya d'una fe que no coneix fronteres. El Papa Benet XVI ens diu: algunes dificultats que continua havent-hi per a captar la relació entre les lectures dels dos testaments han de ser considerades a la llum de la lectura canònica, és a dir, de la unitat intrínseca de tota la Bíblia. On sigui necessari, els organismes competents poden disposar que es publiquin subsidis que ajudin a comprendre el nexe entre les lectures proposades pel leccionari, les quals s'han de proclamar en l'assemblea litúrgica en la seva totalitat, com està previst en la litúrgia del diumenge. A més, no hem d'oblidar que l'actual leccionari de ritu llatí té també un significat ecumènic, quan és utilitzat i apreciat també per confessions que encara no estan en plena comunió amb l'Església Catòlica.
Com ens anima amb les promeses de Déu la primera lectura d'avui?
La profecia d'Isaïes ens presenta l'alegria de la terra eixuta i el desert per la seva florida plena de color, engalanada de flors i flaires, de lloança a Déu. Això fa obrir la vista als cecs, perquè ho contemplin, les orelles dels sords, perquè ho escoltin, redreça les cames dels coixos, perquè s'hi passegin i saltin enmig de la florida, i deslliga la llengua dels muts perquè cridin de goig. Tot és fruit de la presència de Déu entre nosaltres.
I la segona lectura?
La carta de Sant Jaume ens parla dels pagesos i els profetes. Uns i altres viuen l'esperança perquè tenen l'experiència de la seva realitat. El pagès coneix el ritme de la natura i és constant en la seva feina. Els profetes coneixen la fidelitat de Déu a les seves promeses i són sempre fidels, malgrat les riotes i els insults i maltractes dels que no hi creuen.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Mateu, Jesús respon amb fets a les preguntes que li fan sobre si és o no el Messies. I els fets que proven la seva messianitat ja eren coneguts i anunciats pels profetes, sobretot per Isaïes, com hem escoltat avui mateix a la primera lectura i hem pregat amb el Salm. Són els mateixos fets que demostren si nosaltres coneixem o no les Sagrades Escriptures, si fem cas o no de les lectures del diumenge, si vivim o no en la fe de l'Evangeli.
I avui en el nostre espai l'entrevista us volem parlar d'un aplec juvenil que es portarà a terme l'any vinent, concretament el 7 de juny de 2014 a Banyoles. I és una trobada, l'aplec de l'esperit, celebrativa d'expressió juvenil i amb un clar objectiu. Pareu atenció perquè és el d'obrir espais de llibertat a l'Església per evangelitzar els joves de casa nostra. Us ho hem dibuixat així breument, ara n'ampliarem amb els nostres convidats i convidades d'avui. En primer lloc, saludem a la Marisa Jiménez, delegada de Joventut de Catalunya. Marisa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
També li donem la benvinguda a l'Anna Robert, que és la responsable de comunicació de Joventut. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
I també la benvinguda, com no, a mossèn Joan Aguilà, que és qui ha composat l'himne d'aquest plec de cara al 2014.
Bon dia.
Bon dia.
Bon
com
dia.
Sona aquest himne?
Bueno, sona fantàstic. Jo crec que agradarà molt. Sí, sí, sí. Hem fet un esforç i la veritat és que ha quedat molt xulo. Sí, sí.
Opinió unànim?
Unànim.
Fa patxoca?
Fa patxoca.
Sí? Molt bé, molt
que ara
bé.
És una sorpresa.
Escolteu,
no...
ja que de moment és una sorpresa, però heu sigut privilegiades i privilegiats de sentir-lo, com estan les expectatives de cara a aquest 2014? La setmana passada la gent ja començàvem a explicar que ja s'ha iniciat el camí i que ja s'escalfen motors. Quines són les expectatives i els objectius d'aquest aplec de l'esperit, Marisa?
Mira, l'aplec de l'esperit sempre és una petjada dintre de l'església que preguin a Catalunya amb clau juvenil. I això, que no ens deixa de sorprendre, perquè ja portem 30 anys d'aplecs de l'esperit, és una expressió des de la nostra realitat, que és una realitat humil moltes vegades en grups juvenils, i això ho constatem, però sí d'aquesta proposta des de l'església, alegre, celebrativa, dintre de la Pasqua, doncs, això de celebrar junts a aquest esdeveniment, no? Molt adreçat als joves de confirmació, sobretot, però també de realitats juvenils que ja estan fent camí entre nosaltres.
Recordem que l'anterior aplec es va celebrar l'any 2010 a Terrassa i que a Tarragona, l'any 2007, doncs, també vam tenir el privilegi de poder ser-ne seu. Cal dir-ho i cal reafirmar-ho que la intencionalitat de portar-ho a Banyoles i que aquest estany sigui un dels eixos de referència no ha estat casualitat.
No, ha estat intencionat i, a més, l'equip de Girona és un equip que, bueno, després de les jornades mundials s'han trobat realment un molt bon equip, amb moltes ganes, i realment ens estan sorprenent perquè, com tots els aplecs, també l'equip de la diòcesi que ho prepara s'implica moltíssim, no? Amb aquests grans espais que hem volgut treballar, el trobem-lo amb el concepte de la pregària, l'escoltem-lo amb l'estudi de l'Evangeli i l'acollim-lo amb els testimonis, no? Aquest procés que tota persona, quan parlem de trobada personal que comentava l'Anna, doncs tot el jove ha de fer, no? Llavors, al voltant d'aquest llac, que ja ens donarà per moure'ns, per imaginar.
Per cert, ja que parlem d'aquest aplec de l'esperit i sobretot d'aquest jovent, en quines edats ens movem? Perquè la gent sàpiga, és a dir...
Doncs edats dels joves de confirmació, els més grans, és a dir, 15, 16... fins a 35 i acompanyants també de joves, vull dir, aquí tindrem...
Hi ha una
ampli diversitat, també.
Perfecte. Sí. El que dèiem, el camí ja ha començat, hi ha pàgina web, hi ha Facebook, hi ha Twitter, canal a YouTube, vaja, esteu, Anna, Marisa i mossèn Joan Aguilar, a tot arreu, però el que sí que és cert és que la gent ja es pot començar a descarregar una sèrie de materials, ja pot començar a veure l'espot publicitari, que, vaja, t'hi endinsa, eh? Vaig tenir l'oportunitat de veure-la ahir. Sí, no, exacte. I és el que dèiem, no? Per exemple, Marisa, que la gent ja que tingui els materials preparats perquè s'ha d'anar escalfant l'ambient.
Sí, a vegades arribem a les trobades com a coses puntuals, no? I per nosaltres, els que fem pastoral en joves, és molt important aquest anar fent tastet setmana a setmana, mes a mes, no? El ritme que cada grup porti. Però que no arribis allà i que sigui només aquell dia d'experiència, no? Sinó que hi hagi un material que ens ajudi una mica a preparar-ho, no?
Mossèn, suposo que coincideix, no? Que aquest material és bo perquè la gent quan arribi, doncs, ja s'hi trobi, evidentment, com a casa, però sobretot amb aquests materials portats també des dels seus llocs d'origen per després treballar-lo allí.
Jo diria que és la part més important de l'aplec, potser la que no es veu, no? Però aquell acte, o sigui, aquell dia, el dia 7 de juny, pot ser una experiència molt important de trobada amb el Cris, si s'ha fet la feina abans, i si no, pot ser un esdeveniment més dels tants que els joves es poden trobar, no? un concert, una cosa així, que pot ser fins i tot divertit i s'ho poden passar molt bé, però si has treballat primer doncs, tots els materials, jo crec que pot ser aquella experiència pot ser definitiva, no? Pot ser molt més colpidora.
Escolteu, estem parlant d'aquest camí fins al pròxim 7 de juny, però abans, el dia 22 de febrer, concretament dissabte 22 de febrer, doncs també hi ha un dia important, perquè aquest dia, també a Banyoles, hi haurà una trobada amb tots els agents de pastoral que acompanyaran els joves, precisament, doncs, a l'Estany i a Banyoles. Què serà important? Per què serà important aquest dia, Anna?
Sí, és una jornada de preparació del que serà l'aplec, no? Una presentació una mica doncs, in situ amb el senyor bisbe, que és el delegat el responsable de pastoral juvenil a nivell de Catalunya, amb el senyor bisbe de Girona. Presentació una mica doncs, de tot el material, del web, veure important in situ els espais on es faran aquestes activitats pel matí, i després hi haurà doncs, a la tarda una sorpresa que tampoc podem desvetllar.
No desvetllem tot, Anna, no desvetllem tot, que si no...
Més aquest serà això de preparació, no?
Molt bé.
Allà mateix, doncs, que és important també.
Marisa, ja sé que parlem del mes de juny de 2014, que encara queden mesos, però pel que fa a les diferents parcel·les que us corresponen, toca treballar i molt i de valent?
Mira, coordinar sempre a diòcesis és un treball, ho deia abans el Joan, no?, que no es veu, però és aquesta grandesa també, no? En un moment que ens costa treballar junts, el treball amb equip, no? per nosaltres és un goig poder experimentar aquesta comunió i treballar en xarxa, no? Jo sempre quan estem a l'Arnia de Delegats és la meva frase, no? I tothom, bueno, jaja, no? Perquè és dir, bueno, ets una mica com encara utòpica en aquest sentit, no? Penso que l'Església és fer això, és fer xarxa, és intentar que tothom que pugi aquest vaixell que és l'Església, i bueno, i és un estil de treballar que nosaltres hi apostem. Més difícil, segurament si ho portés una persona seria molt més operatiu, però al final el resultat ha de ser de tots. De fet, l'APLEC, sempre a totes les parts, doncs ja cada diòcesi porta endavant una parcel·la o un treball.
Doncs escolteu, jo crec que ho hem explicat pràcticament tot o gairebé tot del que de moment es pot dir fins al dia d'avui. Ho reiterem una vegada més, 3e-aplec2014.cat, a Facebook, a Twitter, canal YouTube, però ara em ve la ment una darrera pregunta. Per tot el jovent que ara ens estigui escoltant i digui jo hi vull ser present, com pot contactar a través de la seva parròquia, mirant a la web, com quins són els canals i les vies d'inscripció?
Les inscripcions, quan tinguem la jornada aquesta d'animadors, quan s'informi, allà s'obriran les inscripcions.
Per tant,
o sigui, a partir de 22 de febrer, més o menys al març, ja estaran obertes.
D'acord, doncs, Anna Robert, responsable de comunicació de joventut, Marisa Jiménez, responsable del secretariat interdiocesà de pastoral juvenil de la Conferència Episcopal Tarraconense, i mossèn Joan Àguila, el responsable de compondre aquest himne, que, la veritat, doncs, com dèiem, fa i farà molta patxoca. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, per dibuixar una miqueta les prèvies a uns quants mesos vista d'aquest aplec 2014, l'aplec de l'Esperit, i com dèiem, és el Senyor. Moltíssimes gràcies avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres, per donar espai a la gent jove.
Moment ara que situïs el teu calendari just al teu davant i et preparis per escoltar les activitats més interessants de cara a la pròxima setmana.
El diumenge 15 de desembre, el recés d'Advent a la parròquia de Falset, a càrrec del senyor Francesc Xavier Rius Ferrús, cap del Departament d'Acció Social als Territoris de Càritas Diocesana, amb el tema Enviats a proclamar la llibertat als captius. Tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria de Falset, a les 6 de la tarda, i organitza l'Arxiprestat del Priorat. Dissabte 21 de desembre. Cafè llocat per a joves, amb el tema Jesús va néixer per Nadal, per a joves d'entre 18 i 35 anys. Tindrà lloc a l'espai Muralla del Centre Tarraconense al Seminari a les 11 del matí, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. També pel dissabte 21 de desembre, la representació dels pastorets a càrrec de l'esplai Sant Fructuós. Tindrà lloc al Col·legi Sant Domènec de Guzmán de Tarragona a les 5 de la tarda.
Precisament del que serà la conferència que portarà a terme el dimarts, Carme Borbonès, la presidenta de Càritas de Catalunya, en podràs escoltar una entrevista perquè el campanar també hi serà present. Et recordem que si vols saber molt més d'aquestes tres activitats que us ha explicat la Montse, us podeu connectar a través de la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona, i a la pestanya d'agenda podràs ampliar totes aquestes informacions. Seguidament li donem la benvinguda a mossèn Ricard Cabré amb Qui tingui oïdes que escolti.
Benvingut un altre cop, mossèn Ricard Cabré. Aquest any es compleix el cinquantenari de l'encíclica Pau a la Terra de Joan XXIII, una encíclica adreçada a tots els homes de bona voluntat i que va tenir un impacte extraordinari en el món. Se'n van fer ressò la ONU, la UNESCO i el Consell d'Europa, a part de diversos estats. Ens pot dir per què va tenir tanta importància aquesta encíclica?
Mira, a l'encíclica el papa Joan XXIII explicava què volia dir una pau universal i per quins camins calia arribar-hi. Recordem que va ser escrita un any després de la crisi dels míssils a Cuba, en el que el món va estar en un trist encetar una nova conflagració internacional. D'entrada, Joan XXIII propugnava el diàleg i no pas la confrontació entre persones i nacions. Fa seva la Declaració Universal dels Drets de l'Home. L'home, tot home, té una sèrie de drets inalienables que no es poden menysprear sense menysprear a la vegada la mateixa humanitat. Drets personals, socials, polítics, econòmics. A cada dret hi correspon uns deures, tant per part del mateix individu com per part de la societat.
Ens pot dir en poques paraules quin és el contingut de l'encíclica?
La convivència humana, segons l'encíclica, s'ha de sostenir sobre quatre pilars: la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat. La veritat es fonamenta sobre el reconeixement que tant les persones com els pobles tenen una mateixa dignitat i que, per tant, no es pot preterir ni menystenir ningú. Les relacions internacionals han de respectar l'autonomia, els valors i la cultura de cada poble. També s'han de respectar els drets econòmics i polítics de cada comunitat, evitar ingerències injustes i, més encara, tota mena de tirania o d'opressió d'uns països sobre uns altres. I fins i tot, dins de cada país, cal respectar les minories ètniques, la seva llengua, la seva cultura, els seus recursos i les seves iniciatives econòmiques. El segon pilar és la justícia, que ens porta a respectar els drets de les nacions i assumir la pròpia responsabilitat de cara a construir entre tots un món nou. L'altre és l'amor. Sense amor o solidaritat no arribarem mai a un món unit i compacte. Els problemes dels altres països també són els nostres, perquè entre tots hem de formar un sol poble unit per un mateix afany. No sols cal evitar ingerències injustes, sinó cercar la manera de fomentar els valors econòmics i culturals de cada país. Els mitjans de comunicació ens han apropat els uns als altres i hauríem d'aconseguir que res no en sigui aliè del que passa en qualsevol indret del món. No són les persones les que han d'anar al rere del capital, sinó que és el que ha d'anar a la recerca de la persona en els llocs on s'obri mà d'obra i faltin mitjans de producció. Però no pas moguts per l'afany d'enriquir-se més, sinó per la necessitat d'omplir un buit que necessita un complement. I a propòsit de la solidaritat, parla contra l'armamentista i la guerra. La carrera armamentista no fa més que fomentar una espiral de violència que tendeix a intensificar-se.
Ens acomiadem amb la música de l'actriu, cantant i activista nord-americana Doris Day i el seu tema Christmas Present. Ha sigut un plaer que un dia més escolteu el programa El Campanar a través de la nostra xarxa d'emissores. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol. Golden bells caress the mistletoe. The colors glow, red, silver, green, and blue. And this I know, this rainbow came from you, trimmed with dew. Though my heart is overflowing, loving all the love you're showing, what I'd value most would be your call to tell me when you'll be home in my arms again.
Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling, the weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful
sight.